Morabank us ofereix la trucada d'actualitat. Morabank, tens un banc.
Sovint la gent, a vegades tenim la temptació de dir que els debats parlamentaris són debats una mica pesats i que no tenen, o que no poden fàcilment, de no sé què t'interessi molt, l'activitat d'un lloc on tenim els nostres representants a atrapar la teva atenció, i ens equivoquem. A vegades hi ha debats que són d'aquells fascinants, de profunditat, d'aquells debats que són ciutadans, de valors, dels que queden, no? Estem immersos en un d'aquests. És veritat que dins d'un munt de temes més rellevants, a nivell general, segurament, aquest igual no és el més important, però no deixa de ser transcendent pel que porta al darrere, d'acord? M'explico, que ho estic fent una introducció molt llarga. OnlyFans sí, OnlyFans no. OnlyFans porta porno a dintre, contingut per adults, no només, però molt contingut per adults, i podria tenir un cert criteri d'associació molt més ràpid que altres activitats, òbviament, amb la prostitució. Bé, i aquí creu que això aquí a Andorra ho hem de prohibir. Anem a parlar amb Núria Segués, que és qui defensava més o menys en aquesta direcció el seu posicionament polític. Ella és la consellera general de Concòrdia. Anem a saludar, Núria, bon dia.
Bon dia, Gavi, què tal?
Pues em sembla un debat boníssim aquest, Núria, de veritat, molt, molt, molt interessant.
Que ho és, la veritat.
Sí que ho és, sí que ho és. I vostè va ser molt valenta de la manera que ho va exposar, perquè m'admetrà que té contradiccions, arestes, i a vegades doncs, una ha d'afrontar el que pensa i el que ha de tirar endavant, a pesar que sigui complicat. Per què s'ha de prohibir OnlyFans a Andorra, Núria?
A veure, jo primer de tot no sé si m'atreviria a dir a prohibir o no, en tot cas, a valorar si aquest tipus de negocis estan dins del marc legal o no. Això jo crec que és un punt molt important abans de decidir si cal prohibir o no. En aquest sentit, nosaltres a la sessió de Consell del passat dijous el que preteníem és posar aquest debat sobre la taula i entendre quines són les derivades de dos factors. Un, el fet d'autoritzar aquest tipus aquestes autoritzacions d'immigració per compte propi sense saber exactament quin impacte té sobre la nostra economia i sobre la societat, i una de les conseqüències de no poder filtrar aquest tipus de negocis és que et poden derivar en coses molt complicades per a la nostra societat, no? En aquest cas, negocis sota el concepte d'emprenedoria digital que generen uns continguts molt concrets, perquè tampoc voldria posar a tots els generadors de continguts al mateix sac, però sí que en aquest cas els continguts més per adults o més sexuals amb el que implique, les derivades que explicàvem, també, vinculats a la precarietat econòmica de les persones que hi participen, com això és una lluita contracorrent per les polítiques d'igualtat i per l'empoderament femení, entre moltes altres coses, no? Per tant, jo diria, no sé si prohibir o no, però en tot cas entendre dins del nostre marc legal com està afectant això i el poc marge de maniobra que tenim tal i com està definida el procediment d'autoritzacions a Andorra.
I vostè em deia, Núria, fa un moment, home, jo no diria prohibir, és que prohibir és una paraula que molesta políticament, de no sé què, evidentment estem parlant doncs, de prohibir anar a 300 per hora amb el cotxe per la carretera, coses d'aquestes, no? Però igual sí que s'ha de prohibir, no sé, al final vostès hauran d'agafar un posicionament, o prohibir exactament, o investigar, o regular, és a dir, on anem a parar amb aquest debat?
Clar, jo penso que aquí hi ha diversos passos abans d'arribar a dir o a posicionar-se en si hem de prohibir o no, no? Govern va explicar, la ministra Esther Molné va explicar doncs, que hi havia un estudi encarregat a nivell jurídic per veure, aviam, quines conclusions se'n treuen. Arrel d'això haurem de definir si nosaltres volem reforçar o no el nostre codi penal en aquest sentit, perquè no raien aquestes pràctiques digitals no estan contemplades. És veritat que la tecnologia avança molt ràpid i a vegades se'ns escapa i els fets van més ràpids que no pas les legislacions, no? I aquí sí que ens haurem d'aturar a veure si definim si hi ha un intercanvi econòmic, tot i que no hi hagi contacte físic, es considera prostitució o no. I aquí vaig una mica de les declaracions que va fer la senyora Judit Pallarès, també la directora de l'Institut Andorra de la Dona, que elles doncs, van agafar un posicionament molt ferm en el sentit de que si hi havia un intercanvi de diners es podia considerar prostitució i doncs aquí ja haurem de valorar. Ara, el consum de porno és una cosa i la prostitució és una altra. Prostitució vol dir que hi ha una explotació al darrere, amb els afegits que a mi el que realment em fa molt patir és aquesta precarietat a la que estan sotmeses moltes de les dones, perquè la majoria de persones que generen contingut en aquestes plataformes, el 80% o més, són dones. i hi ha aquesta vessant d'accés a diners de manera molt fàcil, molt ràpida, i per tant no deixa de ser un condicionant econòmic, no?
Bé, és que el dia que Steve Jobs va inventar l'smartphone, Núria, ens va complicar molt la vida, perquè tot això que diu vostè no ho pot discutir ningú. Forma part, crec que, del catàleg de pitjors pràctiques de la prostitució, és a dir, l'explotació, la denigració de la dona... Mm-hmm. Bé, jo crec que ho discutiria poca gent, però aquí et trobes que hi ha moltes dones de les que estan en això de distribuir porno per internet a través d'OnlyFans que et diuen que es guanyen superbé la vida. I es veuen dones donant-li un gir una mica pervers a la situació, més empoderades que no pas sotmeses. Llavors, clar, aquí és on tot és una confusió molt gran, que el polític ha de mesurar molt bé.
Sí, sí, per això et dic que al final una cosa també és la llibertat individual i que cada una o cada individu consideri que vol fer una cosa amb el seu cos o no. Aquí jo penso que no hi hem d'entrar perquè precisament és la llibertat individual, però sí que és veritat que quan hi ha un component que se'ns escape i que hi ha un factor de coacció, d'obligatorietat, de precarietat, aquí és on els governs sí que han d'incidir, no? I, de fet, ho deies tu amb Steve Jobs i els iPhones o els smartphones en general, no? És veritat que perdem molt el control dels continguts que podem arribar a consumir, o els nostres fills, inclús, no? I per això vull anar... Hi ha països a nivell europeu o inclús Canadà. Suïssa i Canadà són bons exemples en aquest sentit, doncs, que han reforçat moltíssim. Tenen tècniques robustes a l'hora de verificar l'edat en aquest tipus de plataformes. Vull dir que existeixen tècniques i procediments que fan que els individus puguem estar més tranquils, en el sentit de que saps que un menor potser no podrà consumir o inclús no podrà ni accedir a la plataforma per generar contingut o no, perquè realment hi ha uns procediments molt, molt, molt rigorosos, no?
Llavors, no,
bueno, digues.
No, disculpi, Núria, acabi, que no la vull tallar.
No, justament és això, vull dir que alternatives n'hi ha, no? Que si es volen reforçar aquest tipus de plataformes per evitar, doncs, aquestes conseqüències de les que parlàvem, hi són. Vull dir que no inventaríem res, ja existeix en altres àmbits. No?
Sí, però això seria protegir els menors, que això, si, aquest carro s'hi pujarà a tothom. El tema és si aquesta activitat s'ha de poder fer a Andorra o no s'ha de poder fer a Andorra, que és un país que ha anat separant-se d'allò que quan jo era molt jove era, doncs, un olor a certa naftalina feudal. Llavors, encara que sembli mentida, el món ha canviat tant i ha fet un gir tan gran que allò que a priori semblaven avenços, que era, doncs, per què no poder vendre revistes pornogràfiques en un quiosc de manera lliure, i ho semblava, Núria, en un moment donat, eh? Ara, doncs, ens està portant a un altre tipus de conclusions perquè la tecnologia ens arrossega també a un altre tipus de debats. M'admetrà, Núria, que hi ha molta hipocresia amb això. Llavors, centrar el debat no és fàcil. Vostès són un partit de molta gent jove. Li fa por que els puguin dir puritans.
No, perquè al final estem vetllant per la integritat i els drets de les persones que poden estar atrapades en aquestes plataformes. No és qüestió de puritania, insisteixo, i torno a l'inici de lo que tu em plantejaves, Gavi. Prohibir o no el consum de porno, aquí jo no hi entro. Aquí és cada un, amb el seu temps lliure, fa el que consideri. Ara bé, el que nosaltres critiquem és que hi hagi la possibilitat de que a Andorra es puguin instal·lar negocis que generin perjudicis com els que comentàvem. Aquest és el problema real, jo penso. Que Andorra podria... Andorra està sent molt atractiva i ho veiem perquè cada cop s'instal·len més persones. Ostres, què menys que poder regular i escollir de manera qualitativa els negocis que s'instal·len aquí. Això seria formidable. El que passa és que no estem aprofitant a aquesta eina que podria ser molt valuosa per nosaltres, pel tipus d'economia, què volem, què no volem. Si és una economia que no, si és una activitat que no sume, per què hauríem de deixar-la entrar, tenint en compte que tenim demandes i demandes i demandes? Vull dir, això de una, i per si altra banda, Gavi...
Digui, Núria.
Ho has dit molt bé, eh? Jo crec que és el doble joc moral a vegades amb certes coses, no? Perquè amb uns aspectes tecnològics o de... estem al segle XXI i anem avançant, i Andorra, evidentment, va avançant, però per altra banda, amb qüestions de drets de dones, parlant de que ve molt el tema avui també, perquè està tot molt vinculat, amb drets de les dones ens costa molt fer passos endavant. i portem anys i anys i anys. Vull dir que en un àmbit hem posat la cinquena i en altres àmbits encara anem en marxa enrere.
No, jo li anava a dir, clar, i si la persona que fa el negoci és d'Andorra i no ve de fora, clar, el tema s'ha de regular amb independència de si ve de fora, no? Clar.
Sí, sí, no, i tant. Aquí no és tant una qüestió de si vens de fora o no. En aquest cas parlàvem d'això perquè estàvem, el debat també virava sobre la inversió estrangera, el filtratge de les activitats que hi ha aquí, però evidentment, Gavi, si hi ha un negoci que és d'un resident, però tot i així genera els prejudicis que comentàvem, jo penso que també ha d'estar sota el mateix prisma de crítica, eh? Vull dir, no només pel fet de venir de fora, perquè a vegades també se'ns titlla de que no volem inversions estrangeres o activitats econòmiques que generin negoci aquí. No ens equivoquem, ni de bon tros. El tema és que aquests negocis que vinguin de fora ens sumin, no ens restin.
I la última, que jo crec que és tan important com totes les anteriors, el xicot, que ja em va generar moltes crítiques, que m'esperava, que vam entrevistar aquí la setmana passada. Ell diu que fa bé les coses, Núria, que les noies estan voluntàriament fent la feina que fan, que estan ben tractades, que no s'abusa d'elles, a pesar que els hi cobra un 50%, eh? Que ja li vaig dir jo que em semblava
clar,
un abús.
Clar.
Però
ja...
A mi em semblava un abús. Però en tot cas, vull dir, i si al final fet a la investigació fan bé les coses, què, ho deixarem fer? Perquè no és una activitat que ens agradi a la majoria, però si fan bé les coses, ho deixarem fer.
Bueno, si realment està dins de la legalitat, doncs no ho puc valorar jo, això s'ha de valorar a nivell jurídic.
No, vostès poden canviar les lleis, Núria.
Sí, això sí, i és el que et deia abans, insisteixo, si realment la investigació surt neta, entre cometes, el que no... O sigui, això no ens eximeix de que puguem modificar la llei i reforçar-la, eh? Això no... Una cosa no treu l'altra, això és evident. Però després, tu pots estar dins del marc legal, però després, a nivell personal, considerar que aquella activitat és més... immoral que una altra. Ja, vull dir, després ja de criteri personal si consideres que tu vols aquest tipus de negocis o no. Però per això et dic també, encara que sigui legal, després hi ha mecanismes de dir, bueno, què et suma? Quina avaluació econòmica fas? Quin balanç et genera tenir una activitat d'aquestes característiques? No? Vull dir, al final també això podríem fer-ho.
Núria Segués és consellera general de Concòrdia. Quin debat més interessant, Núria, eh?
Merci, Gavi.
No ens dona per una trucada d'actualitat només, sinó jo crec que per un debat molt més llarg, que haurem de buscar un dia per fer-lo. Gràcies, Núria, eh?
Cap problema. Vosaltres, bon dia tingueu.
Bon dia. Ara nosaltres fem una petita pausa, que és la que toca sempre a aquesta hora, i us anuncio el que tenim avui al cafè. Tinc moltes ganes de fer aquest cafè, perquè per aquest espai, que és un espai que ja fa molts anys que la Nacional té a disposició de múltiples convidats, doncs tot això neix perquè passi gent com la que avui tindrem a l'estudi. O sigui, una persona que hagi aguantat el país dret durant molts anys sense tenir una feina... Doncs, relacionada amb una responsabilitat institucional, ni res que se li assembli. No, gent que fa la seva feina anònimament, però que la fa per aguantar el país, més que moltes vegades gent que té molt més protagonisme. 50 anys va treballar darrere un mostrador en una perfumeria, Soledad Pedrosa. De seguida parlem amb ella.
Per a tu i els teus, ho vols tot. Per això, Morabanc Assegurances t'ofereix 4Health Duo. Un pack que inclou les assegurances Salut Premium amb una cobertura del 100% de la despesa sanitària i baixa laboral, que preserva el teu salari en cas de malaltia o accident. Tot des de només 63 euros al mes, i si les contractes fins al 31 de maig, t'obsequiem en 3 mesos gratis de Salut Premium. Amb 4Health Duo tens el doble de tranquil·litat per a tu i els teus. Consulta les cobertures a morabancassegurances.ad.